Ràdio Estel.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola de vos, guard, amics. Gràcies per ser amb nosaltres en aquesta nova edició de la Taula de l'Evangeli. Som els estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell i tenim com a convidats Assumpta Dodes, Xavier Francino i mossèn Toni Boqueras. Amb ells conversarem sobre les lectures de la missa d'aquest diumenge, el 33 de durant l'any, ideada de germanor, que ja col·lecta de l'Església Diocesana, vol dir això, com ja saben vostès. Però abans de començar la tertúlia, els presentem els nostres convidats. Assumpta Dodes és catequista a la parròquia del Carme i a Manresa i membre del Seminari del Poble de Déu.
Sí.
Hola, què tal?
Molt bé, i vosaltres?
Gràcies, per nosaltres perfectament, perquè és un moment bonic que ens trobem aquí per conversar sobre la litúrgia del diumenge.
I tant.
Xavier Francino és pare de família, notari a la Seu d'Urgell. Què tal?
Un plaer estar aquí amb vosaltres.
Per nosaltres també. Bé, i ara, doncs, mossèn Toni Boqueras, que és rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa. Benvingut de nou, eh?
Encantat de ser amb vosaltres, també.
Doncs recordem als nostres oients, com sempre, que la direcció del programa va a càrrec de mossèn Melcior Querol, la producció de l'Àlex Alsina, qui avui assumeix també la conducció tècnica. Presentant la taula de l'Evangeli, Maria Marín, qui els parla, encantada de fer-ho una setmana més. Dit això, comencem.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
La primera lectura d'aquest diumenge 33 de durant l'any és del profeta Daniel i del capítol 12.
En aquell temps es presentarà Miquel, comandant dels exèrcits celestials, que vetlla pels fills del teu poble. Hi haurà un temps de desgràcies com no se n'havien vist des de que existeixen les nacions fins a aquell moment. Però en aquell moment serà salvat el teu poble, tots els qui estaran inscrits en el llibre. La multitud dels qui dormen a la pols de la terra es desvetllarà, uns per a la vida eterna, altres per a la vergonya d'una reprovació eterna. Els justos resplendiran com la llum del firmament. Els qui hauran conduït el poble pel bon camí brillaran com els estels per sempre més.
L'autor d'aquest llibre vol animar els seus lectors a que continuïn essent fidels a llur tradició religiosa enmig del període de dificultat que viuen durant el regnat d'Antíoc Epífanes, que volia paganitzar els israelites, fer-los perdre la fe i la seva identitat nacional. Era rei de Síria. Bé, doncs, a partir d'ara tenen la paraula qui vol. Assumpta?
Sí, jo mateixa. Abans d'obrir micros els hi comentava que al començament d'aquesta lectura, que diu, en aquell temps es presentarà Miquel, comandant dels exèrcits celestials, etc. Dic, ui, gairebé sembla el començament d'una pel·lícula. T'imagines, no? Sant Miquel i tots els exèrcits. Bé, a mi m'ha agradat molt contemplar en aquí com vol foragitar la por, sents convidat a dir no visquem de la por, sinó de l'esperança. I, per tant, l'esperança et porta a ser fidel. Perquè, és clar, si vius agafat per la por en qualsevol situació, en el temps de l'Antic Testament com ara, que hi ha situacions també difícils, si quedem atrapats per la por, difícilment pots viure de la fe i de l'esperança i et quedes, per dir, paralitzat. I la paraula de Déu sempre ens convida a anar més enllà, a anar més enllà, a l'esperança, a ser fidel, a continuar creient i vivint, perquè, és clar, creure només no es va gaire lluny, vivint.
Aquesta esperança jo també la veig reflectida en la lectura, perquè la profecia de Daniel no només anuncia desgràcies, sinó que diu que ve a salvar-nos Déu, i per tant Déu és aquell que salva. I jo em sembla que també aquest és un bon contrapunt, perquè no ens quedem només en un missatge apocalíptic, encara que és veritat que som a les acaballes de l'any litúrgic, i al final de l'any litúrgic doncs va bé repassar i adonar-nos de com ha estat la nostra fidelitat a Déu i a Jesucrist i al seu amor. És a dir, al final d'any doncs es fan els exàmens, no? I per tant, doncs és lògic que també vegem i ens n'adonem de com vivim la nostra vida cristiana. Però això amb esperança, no amb por, com deia molt bé l'Assumpta, jo crec, no?
És que sovint el dia a dia ens apresona, és a dir, aquestes dificultats, aquestes temps de desgràcies, aviam, què ens n'han de dir nosaltres de temps de desgràcies en aquest moment? Aleshores, tens la tendència, la tentació de buscar les solucions immediates, que evidentment són necessàries, i a l'hora de perdre de vista l'endemà, som més que tot això. És a dir, sí que durant, com deies, tot l'any litúrgic parlem de la caritat, de la reconciliació, però és que el final de tot això, el final de tot això és que els justos resplendiran com la llum del firmament. Exacte. I els que hauran conduït el poble per un camí brillaran com els estels per sempre més. Hem de transcendir, s'ha de transcendir tant en els medis com en la finalitat d'aquest dia a dia, que ja és important, sigui la vostra voluntat així en la terra com es fa en el cel, però és que no ens pot fer perdre de vista que hi ha el cel, que hi ha el judici final, que se'ns passarà comptes. A vegades tenim la tendència de buscar solucions només actuals, immediates, materials. Hi ha un més enllà, que és l'esperança de la que estem parlant, en definitiva.
Mm-hmm. Viure el dia a dia centrats en el que hi ha també el dia a dia. Perquè,
sense perdre de vista que hi ha un més enllà. També.
Exacte, sí. Però pensant en el més enllà, viure el dia a dia amb intensitat. És a dir, que tens uns germans a qui estimar, una voluntat de Déu que es manifesta a través dels germans, de les circumstàncies, i no quedar tant a mercè del moment de les crisis i tot això que ens envolta, perquè això enfosqueix i enrareix molt. És a dir, hi és, no en podem prescindir, però això no ha de ser el motor de la nostra vida, el que ens faci perdre el nord. No
és que cal fer de la necessitat virtut, és a dir, el ferro es trempa el foc. És el moment de les dificultats, precisament i perquè són dificultats, que se'ns posa a prova i que podem demostrar que podem guanyar-nos aquest resplendor, que necessitem guanyar-nos aquest resplendor. La salvació ve per Jesucrist, però nosaltres hi hem de posar la nostra conversió, hi hem de posar la nostra incorporació al seu sacrifici, i en aquests temps de necessitat és quan realment això és important que es faci. O sigui, no és una vida pietosa de dir jo no he fet mai mal i he fet molts parenostres i tinc la salvació. No, aviam, és que Jesucrist se'ns manifesta en el pròxim, en el que en aquest moment està passant necessitat. I això, la recompensa, bé, jo no sé si al donar això t'omplirà la gerra d'oli i de farina, però tindràs la recompensa de la vida eterna.
I tens a dintre una joia i una pau molt grans. Perquè quan estimes, la recompensa aquesta, per dir, no? Que és que notes que has estimat i que t'has guanyat algú i que tu estàs bé amb tu mateix també, que és el Senyor que t'ho dona. Una pau que no et ve de res més que de Jesús quan estem en la seva ona.
Continuem endavant comentant la lectura d'aquest diumenge 33 de durant l'any. I ara ho fem tot escoltant la segona lectura, que és de la carta als cristians hebreus i del capítol 10.
Tots els sacerdots oficien diàriament i ofereixen sovint unes víctimes semblants que mai no poden treure els pecats. Però Jesucrist, després d'oferir-se una sola vegada com a víctima pels pecats, s'ha assegut per sempre a la dreta de Déu, esperant que Déu faci dels seus enemics l'escambell dels seus peus. Amb una sola oblació ha consagrat del tot i per sempre els que havien de ser santificats. Un cop Déu ha perdonat els pecats, ja no cal presentar cap més ofrena per obtenir-ne el perdó.
Darrer fragment que llegim de la carta als Hebreus en el qual es remarca el canvi decisiu que ha experimentat la relació dels homes amb Déu. Un canvi que s'ha realitzat, com tots sabem, gràcies a Jesucrist. Qui inicia el diàleg?
No, realment es veu aquesta acció de Crist en nosaltres com aquest oferiment, aquest sacrifici del Senyor, ens obté el perdó dels pecats, com remarca la lectura. O sigui, per tant, la Pasqua, la mort i la resurrecció de Jesús, doncs és això que ens consagra. A mi m'agrada molt quan surt aquí en la lectura aquesta paraula, consagrats, no?, que són santificats, i això pel sacrifici del Senyor. I què vol dir això? Doncs qui són aquests consagrats? Són aquells que s'han obert a l'acció de l'amor de Déu, aquells que davant de l'amor de Déu doncs no s'han rebel·lat, no s'han tancat, sinó que tot el contrari, s'han obert. Certament que són pecadors, i això és el que remarca també la lectura, però sempre ens podem aixecar gràcies a la salvació de Jesús i a aquest oferiment de Jesús com a bon sacerdot.
Aquesta lectura continua amb la mateixa línia de la setmana passada i ens porta altra vegada la contraposició dels antics rituals amb el sacrifici únic, salvífic, de Jesucrist, que ens obre el camí, ens supera la mort, però que espera la nostra incorporació al seu sacrifici. Espera la nostra incorporació a través de la fe, a través de la conversió, que ens dona la santificació individual. La mort de Jesucrist comporta una salvació, diguem, de la humanitat, però després cadascun de nosaltres s'hi ha d'incorporar d'una forma individual, personal, voluntària, a través de la fe.
Sí, vas veient que es resumeix tot en un únic punt, que és el de la mort i la resurrecció del Senyor, que nosaltres hi estem incorporats, no? I que aquest punt es va desplegant a dins de la història, no? Que la salvació agafa els que varen morir abans de Jesús, en el temps de Jesús, i els que després, no? Vull dir que és un únic punt, però que dins de la història es va desplegant, no? I sempre anem a parar amb el mateix, que hem estat salvats, que hem de viure dins de la Pasqua, però, esclar, ens ho hem de creure i viure-hi així, no? En conseqüència, que és el que a vegades potser es fa més difícil, però aquesta consciència de salvats, que dèiem també, no?, comentant un altre dia, de que hem estat santificats. Clar, això, el món dels jueus, com que estan acostumats amb aquests rituals, els sona com una cosa potser més quotidiana. I en el món actual, doncs, emmirallant-nos també amb la cultura jueva, però en la cultura actual, també veure què significa estar salvat, què significa viure com a ressuscitats. Això, a dins de les comunitats cristianes, com fer-ho entendre? Perquè jo fent catequesi, per exemple, poso un exemple, va venir-se a apuntar una nena i va venir amb els seus pares. I aquell dia, doncs, passaven per davant de l'església i els hi vaig dir: aquesta és l'església del Carme, hi has estat mai? I la nena em diu: no, no conec cap església. I venia per la comunió, no? No he entrat mai a cap església. I jo dic: bueno, doncs no importa, va, entrem i així la coneixeràs. I quan vam ser a dintre, veiem la pica baptismal i dic: mira, veus aquí la pica on es bategen els nens i tal. I el pare diu: és que no està batejada. Ah, doncs bueno, mira, serà una oportunitat per fer-ho. A la catequesi ho fem tot, no? I esclar, d'entrada et quedaries com una mica tallant, no? Però et ve de dir: fem-hi festa, i de dir que vegin que és una bona cosa, això, de venir a la catequesi, de rebre els sagraments, de que hem estat salvats, i bueno, ja anirà venint, no? Però l'important és que ells vegin que és una cosa bona, no? Avui dia fa una mica d'impacte de dir: ostres, quanta gent hi ha que no coneixen prou el missatge, no?
Jo crec que hi ha una confusió molt important en el concepte del ritual, de la col·lectivitat. Ens salvem en comunitat, no ens salvem individualment, ens salvem en comunitat.
Exacte.
Aleshores, els rituals no són els rituals ens que els salven, però sí que els rituals ens posen en contacte amb l'altre, ens orienten la nostra vida espiritual. Per tant, no és el que et salva, però és important per assolir-la, perquè, en definitiva, nosaltres ens salvem en comunitat. Aleshores, són uns temps d'un individualisme exacerbat, d'una falta de, potser inclús de cultura, d'història, però també de, en què tot el que és forma per valor, a força de ser autèntics, aquest individualisme ens torna líquids, sense forma, sense substància. Aleshores, ens adaptem posats al davant de la història, al davant de les circumstàncies que ens envolten, posats individualment, sense una comunitat que ens aculli, que ens doni que ens doni força, al final que acabes fent? Pues adaptant-te a les modes, a les tendències, a les majories. La pèrdua aquesta de valor dels rituals, al final, el que fa és enfeblir-nos, també.
Per això a l'Església crec que hem de, precisament, veient això que dieu, no?, que és molt fonamental, doncs anar de cara a tot allò que ens fa comunitat, que ens fa família, que ens fa, avui parlem de germanor, no? Doncs germanor també vol dir això, vol dir doncs, que realment ens estimem com a germans i que formem comunitat. I l'exemple aquest de l'Assumpta m'ha agradat molt, de la catequesi, perquè és una persona d'església que acull, que et porta a la comunitat, que coneixes la comunitat, etc. No? És a dir, jo veig que és molt important i penso que el missatge de germanor també va per aquí, perquè ens adonem de que som família, que no som estranys els uns dels altres.
Que ens porta a compartir. I, bueno, i la força que té quan estem dos o més, no?, aquesta força de testimoni és molt gran, perquè, és clar, no podem viure una fe individualista, com deies, Xavier. Mm-hmm. Això ja és potser més de l'Antic Testament. La novetat que ens porta Jesús és que la fe l'hem de viure compartida, i és compartint la fe, estimant-nos, que això té una força atractiva i que ens enforteix a cadascú, també. No sé, abans d'una missa comences a demanar qui vol fer la lectura, qui vol fer això, qui vol fer allò. No sé, entres en una relació molt bonica amb la gent i et fa família i crea uns lligams. És a dir, quan compartim la fe, ens sortim tots enfortits, no?
La mateixa litúrgia que deies, dels rituals i això, a mi em recordava molt la litúrgia, i la litúrgia és la festa de la família. I, per tant, ha de ser un gaudi, no ha de ser una cosa que cadascú... Si cadascú està en el seu lloc i fa el seu paper, és quan gaudeixes tant de la litúrgia, i tots ens ha passat això, no? O ens passa, gràcies a Déu, cada diumenge, no?
Quan està ben preparada és molt bonic, sobretot la solemnitat, que hi ha l'encens, que hi ha qui fa la lectura, qui fa això altre, no? És tot un joc, l'harmonia, la música, tot. Sí que és bonic.
Proposo que continuem endavant. Recordem per això que estem compartint aquesta tertúlia en la que comentem les lectures del diumenge 33 de durant l'any amb l'Assumpta Dodes, catequista a la parròquia del Carme a Manresa, també amb Xavier Francino, pare de família i notari a la Seu d'Urgell, i amb mossèn Toni Boquera, rector de les parròquies de Santa Maria de la Seu i del Carme de Manresa. Doncs sí, ara hi ha la darrera lectura, que és l'Evangeli i de Sant Marc, del capítol 13.
En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:
aquells dies, després d'aquelles desgràcies, el sol s'enfosquirà, la llum no farà claror, les estrelles aniran caient del cel i els estols que dominen allà dalt trontollaran. Llavors veuran venir el Fill de l'Home sobre els núvols amb gran poder i amb gran majestat. Mentrestant enviarà els àngels per reunir els seus elegits, que vindran de tots quatre vents, des dels extrems més llunyans de la terra i del cel. Mireu la figuera i apreneu-ne la lliçó. Quan les seves branques es tornen tendres i neixen les fulles, sabeu que l'estiu s'acosta. Igualment, quan vosaltres veureu tot això, sapigueu que ell s'acosta, que ja és a les portes. Us dic amb tota veritat que no passarà aquesta generació sense que s'hagi complert tot això. El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. Ara, del dia i de l'hora, ningú no en sap res, ni tan sols els àngels ni el Fill, només ho sap el Pare.
versets que formen part del discurs escatològic que presenta l'evangelista Marc en el capítol 13, que parlen dels efectes còsmics que es notaran en el cel, la lluna i els astres. I també s'insereix a aquest fragment la paràbola de la figuera. A partir d'ara tenen vostès, contertulians, la paraula.
Jo penso que aquí Jesús ens fa adonar-nos de la caducitat de tantes coses que nosaltres moltes vegades considerem molt importants i considerem fins i tot eternes, no? Això no s'acabarà mai, o això... I en canvi Jesús diu, mira, tot passa. Només hi ha una cosa que perdura, que és la meva paraula. La meva paraula, també podríem dir el meu amor, i realment ens fa adonar-nos, per tant, que de tantes vegades que posem el cor en coses o amb esperances en les coses humanes i no sé, te n'adones de dir, bueno, no és tan important això. Jesús, jo crec que aquí ens ajuda també a relativitzar moltes coses en el sentit positiu, en el sentit de no aferrar-nos-hi, de no posar-hi el cor, perquè allò que no passa és la seva paraula. Jo penso que aquest és el primer missatge que ens diu aquest evangeli.
És que seguim, sí, seguim amb aquests relats apocalíptics, però és que de l'apocalipsi, aquesta vinguda final de Déu, que de fet probablement tampoc no serà una vinguda física, aquests grans signes del cel, que probablement tampoc no seran uns signes materials, reals, no és un relat descriptiu, sinó que això fa referència al gran poder i a la evidència per tothom de la, que resultarà de la vinguda de Déu. Però de petits apocalipsis, de fet, en tenim, per sort o per desgràcia, els tenim pròxims, els tenim a diari, ens tocaran de més o de menys a prop, desgràcies, terratrèmols, crisis econòmiques, morts sobtades, etc. Aleshores, tot això, esclar, no cal esperar el judici final, sinó que la paràbola de les vídues prudents, de les doncelles, de les prudents, no sabem el dia i l'hora, i aleshores has d'estar preparat, és a dir, la teva vida ha de tenir una orientació permanent a Déu, de manera que en qualsevol moment tu puguis estar preparat per a això.
És això.
El que li preguntaven amb aquell, i tu si sapiguessis que has de morir d'aquí 10 minuts o que has de morir demà, què faries?
Clar.
Pues, però continuar fent el que estava fent. Aleshores, això ens ho recorden tots els evangelistes, em sembla que és Mateu, que diu, quan estaven els animals pujant a l'arca de Noé, pues, hi havia gent que seguien menjant, que seguien jugant, que seguien treballant, quan en realitat estaven a punt de trasversar-se'ls la vida absolutament. El dia i l'hora no la sabem.
Sort n'hi ha que no ho sabem, ni la pròpia ni la del món. És millor, és un misteri i que està guardat pel Pare, però és una sort, però també aquestes lectures ens conviden precisament a això, a ser reflexius en el sentit de no viure alegrement i amb inconsciència, sinó de dir, arribarà un dia que s'acabarà tot, la teva vida, que t'anyiràs d'aquesta vida a l'altra, i també que la història també arribarà al seu terme. És tot un misteri, però va bé fer aquest balanç, no?, quan arriba la fi de l'any litúrgic, perquè anem també nosaltres interioritzant la importància de viure amb responsabilitat cristiana, oi? I no anar vivint una mica a la lleugera, no?, sinó de veure que realment això ens comporta viure d'una manera a fons la nostra vida.
També aquesta mirada que cal tenir vers les coses i vers les situacions i vers la teva pròpia vida, a veure, la pregunta sobre què passarà, què serà del nostre futur, suposo que és ben humà, i aquí doncs Jesús també la reflecteix. Però, en canvi, ell també ens convida a tenir aquesta mirada en les nostres circumstàncies, en la nostra vida, i una mirada des de Déu, també, des de l'amor de Déu. Això de la figuera és tan evident, perquè, a veure, si neixen les fulles, diu, ve l'estiu. Doncs tothom ho sap, això, que ve l'estiu. Però Jesús, jo crec que va molt més enllà, com sempre, i ens diu, no només sàpigueu veure els esdeveniments de la natura i que ve l'estiu, sinó sàpigueu veure també i adonar-vos d'aquesta acció de Déu constant en la vostra vida, d'aquest amor de Déu que treballa i que poder no us n'adoneu, no? És a dir, ell ens convida a tenir com una mirada diferent, una mirada nova sobre l'existència de l'home, no? I sobre la nostra manera de viure.
I del poder que té ell d'actuar, malgrat les circumstàncies. Vaig veure una pel·lícula, no sé si era sobre la vida de Joan Pau II, que en un moment, doncs, allà a Polònia, hi havia uns cristians que volien construir una església i, és clar, el poder en aquell moment era el comunisme i no els deixaven. Ja no recordo, perquè fa molts anys, però sí que ells pregaven i anaven allà amb ciris encesos i tant, que al final es varen sortir amb la seva, amb l'ajuda de Déu. Però ells hi anaven amb fe, i aquella església, malgrat tot, es va construir. Doncs és una manera, no?, de dir, si vosaltres demaneu el que demaneu, si ho demaneu amb fe, per més que hi hagin adversitats, Déu és més potent que les adversitats. És una invitació a això.
Ens ho creiem realment, això, perquè vostè ho diu molt convençuda, però a vegades a les parròquies, vostè, mossèn Toni, que està de rector en dues parròquies, com copsa vostè aquesta realitat que acaba d'expressar l'Assumpta?
Home, realment veus persones amb molta fe i que veus que en tenen moltíssima. A més, la demostren enmig de les dificultats, no només econòmiques, sinó, per exemple, de malaltia, que tantes vegades que et trobes persones que penses... Mira, l'altre dia parlava amb una persona i pensava en aquest, realment, doncs li ha tocat la loteria de la desgràcia, no? Perquè tot eren desgràcies, un fill que s'havia mort, un altre que tenia càncer, un altre que no sé què... O sigui, desgràcia sobre desgràcia, i el que anava explicant tot eren desgràcies, però en canvi veies aquella persona amb pau, amb fe, confiada de que Déu realment l'ajudava, i jo pensava, caram, quina fe, no? Perquè realment, si tot t'ha sortit malament i hi ha tanta malaltia i tanta desgràcia i tant dolor en la teva vida, com pots encara creure en Déu i anar endavant? Sí. Doncs realment era un testimoni que em va agradar molt, no? I vaig pensar...
Interpel·lador.
Molt interpel·lador, sí.
Xavier, vol afegir alguna cosa aquí o...?
Bueno,
el que ha dit davant d'una
mostra així de fer poca cosa.
Sí, però és un regal aquests testimonis exemplars en les nostres comunitats cristianes. Donen una força a la comunitat, eh?
Donen un testimoni i surts reconfortat. Tu vas a veure un malalt i a vegades surts millor del que ja has anat. I és el malalt que ha sigut un regal. La fe és... evidentment un regal, sí.
Molt bé, doncs acabem aquest programa. Els convido que participin la setmana vinent. Els va bé?
Sí.
Sí?
D'acord.
Molt bé, doncs avui donem per acabat aquests comentaris que han fet els nostres tertulians a la litúrgia d'aquest diumenge 33 de durant l'any. Gràcies a Assumpta Dodes.
A vosaltres.
Gràcies, mossèn Toni Boqueras.
Gràcies.
Gràcies, Xavier Francino. I també gràcies a vostès, amics i amigues de la taula de l'Evangeli, perquè setmana rere setmana som fidels aquí a la sintonia de la cadena Estel Ràdio Estel, Ràdio Principat, en el programa La taula de l'Evangeli. Ja saben que ens plau molt, molt rebre els seus missatges de correu electrònic dient-nos els seus suggeriments, les opinions, els comentaris sobre el programa. Poden continuar fent-ho, si ho desitgen, a la nostra adreça taulaevangeli@radioprincipat.com. taulaevangeli@radioprincipat.com. També ens trobaran al Facebook. I recordin que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.